Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Han passat 50 anys des que... A veure, Lluís Chacón, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
Materials Chacón va néixer on, de Sitges?
Bueno, realment el que va començar la història de l'empresa va ser el meu avi, el 1905, perquè ell, el meu avi, fabricava mosaic. El que és la rajola que es col·locava a les cases modernistes.
Allò que ens comentaves abans de començar, la rajola hidràulica.
La hidràulica,
o sigui, correcte. Aquella que em volen veure, si em volen veure, vagin a la biblioteca, doncs al terra de la biblioteca.
Pues allò està fet pel meu avi.
D'acord, allò és rajola hidràulica, se'n deia d'això. Eh? Sí, perquè sí, què sí. Era? Fet amb...
Allò era un mollo de ferro, amb uns tins, ciment i uns tins.
D'acord.
I era totalment artesanal. Era una feina artesanal total.
La veus ara, i suposo que en Lluís deu pensar, com tants altres, caram, doncs déu-m'hi-do que aguanta, eh?
Sí. Fins i tot aguanta més que les noves tecnologies d'avui dia.
Perquè, esclar, aquella rajola s'ha enfregat, si ha llençat lleixiu, si, en fi, hi ha cops...
I és pel fet que és manual. Va ser un procediment que encara hi ha al mercat, existeix una fàbrica encara de mosaic.
De mosaic de hidràulic.
Hidràulic encara existeix.
Que deu valer un capital, un metre quadrat de mosaic hidràulic, més igual.
El mosaic està al voltant de 150 euros al metre quadrat.
Uau! Sí, o sigui que qui tingués un... O qui estigui en una reforma important, o qui tingués el caprici...
Sí.
De voler fer-se un mosaic hidràulic a casa seva a la vora de 150 euros al metre quadrat.
Jo cada vegada que fan una reforma a Sitges i treuen el mosaic antic, jo em poso de mala llet, però de mala llet, perquè allò és com un tresor. Quan treuen un mosaic antic i substitueixen per un gres convencional d'avui dia, això és un...
Ens estem referint a un mosaic com aquest.
Com aquell, encara existeix. El tenim a totes les cases modernistes.
D'acord, però em refereixo que de mosaic hidràulic en general se'n feia també de versió molt més de, diguem-ne, de batalla, sense dibuix...
Sí, no.
Una versió molt més ja de...
També hi havia format llis, el color llis, i després el format en dibuix.
D'acord, amb aquells gruixos tan imponents.
Correcte.
Doncs el vostre avi va començar fent mosaic hidràulic a principis del segle XX.
Correcte.
On ho feia, la Bòbila?
No, el feia el que és avui dia, on està ubicat avui dia el Vinyola, doncs allò era una masia, la masia de Can Massip. I allà l'avi va començar a fer mosaic.
D'acord.
I quan els fills van començar a tindre una edat per ajudar-los, progressivament van començar a entrar dins de l'empresa i van ajudar l'avi a fer mosaic. Els cinc germans, eren cinc germans.
D'acord, l'empresa en aquell moment ja es deia Chacón, Lluís?
Jo tinc factures d'aquella època, les tinc guardades, i era Eusebio Chacón.
D'acord.
Perquè era el nom del meu.
El nom del teu avi.
L'empresa era Eusebio Chacón, que és el nom del meu.
D'acord. Suposo que factures amb unes quantitats que vistes avui, dius, mare de Déu.
Uf, jo conservo factures i eren cèntims, i el que arribaven a pencar, perquè em pencaven de dilluns a diumenge, tota la setmana.
De sol a sol, vaja.
De sol a sol, correcte.
Com deien, eh? Una altra manera de viure, una altra manera de treballar.
Sí, bueno, el benestar que tenim avui dia, que tenim avui dia nosaltres, gràcies a ells. No, no el meu avi, no, sinó els...
Sí, sí, els que us hem precedit, vaja.
Correcte, correcte. El benestar, li tenim que donar gràcies a ells. El benestar, perquè han pencat moltíssim per poder aixecar empreses i tirar endavant.
Mm-hmm. Fent un paral·lelisme, allò tampoc no hauria ser una manera de viure tan, no sé si dir, tan esclava de la feina?
Era molt, molt.
Molt, no?
Però molt, 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 molt. Pencava moltíssim. S'aixecaven a les 5 del matí, això, bueno, això tu...
Sí, sí, això per això, testimoni oral del pare.
Correcte.
Del pare de Lluís.
Això perquè el meu pare m'ho ha explicat, no? S'aixecaven a les 5 del matí i estaven fins a les 12 de la nit pencant. Era brutal, brutal, brutal.
Avui no s'entendria això tampoc, eh?
No, no. Bueno,
afortunadament, també, eh?
Correcte, és el que anava a dir-te. Afortunadament. Ara és una altra...
Però suposo que en Lluís a vegades deus pensar, bé, entre poc i massa deu haver un terme mig amb tot això, no?
Sí,
entre aquelles feinades dels avis de sol a sol i tots els dies de la setmana,
i
a vegades ara que dona aquella sensació de que tot ho tenim molt fàcilment, no?
Sí, correcte, correcte. Uh-huh. Aviam, quan el pare, quan l'avi... Quan l'any 1961 l'avi va morir, el mosaic, com era un procediment molt, molt manual, va aparèixer el terrasso, que és un altre tipus de material. I llavors el terrasso va substituir el mosaic. I llavors el pare i els oncles no tenien la tecnologia per poder tirar endavant.
D'acord.
I com tenien molta relació amb totes les paletes, perquè les paletes el venia a buscar mosaic, escolta, ara donen 20 peces, ara donen 30 peces. Llavors van començar a vendre una miqueta de ciment i 4 cabassos de sorra. I bueno, però el ritme que portaven era el mateix. Ells, quan arribava les tutxanes, no és com ara que tenim camions grues...
De
12 metres, de 30 metres, li fiquem el... Si cal, li col·loquem amb el palet, avui dia, amb el material, i toros per repartir tot arreu. Ells s'aixecaven a les 5 de matí i tenien que descarregar un camió de 50.000 tutxanes a mà per poder obrir a les 8 del matí i obrir l'horari comercial.
D'acord. D'aquella masia de Can Massip, de l'avi,
sí.
Us veu traslladar ja directament a...
Sí, llavors ja va ser l'any justament quan va coincidir la mort del meu avi.
O sigui, el negoci va, per dir-ho d'alguna forma, renéixer o va canviar de titular, o aquest material xacón que coneixem avui va néixer arran de la mort de l'avi.
Correcte, correcte. Llavors els quatre, eren 5 germans,
sí.
Dos no van voler continuar. I tres germans més el pare, 4, van continuar i van fer un canvi d'ubicació a lo que és l'Or Gran, que també era una masia, on està ubicat avui dia el mercat municipal. Pues allà van començar...
Allà on hi havia 4 cases.
Això mateix.
L'any 61.
61.
O sigui que d'alguna manera algú ja tenia ben clar que la construcció... anava més i que el desenvolupament permetria d'alguna forma veure amb bona perspectiva el futur?
Jo crec que va ser una casualitat.
Ah?
Perquè el boom del turisme va coincidir amb aquella època. I llavors ells van aprofitar l'empenta del turisme per obrir mercat.
Perquè és a dir, el vostre pare tenia ben clar que allò era un negoci en futur.
Sí. No. Bueno, aviam... Ells tenien que prendre decisions.
Això em refereixo, a que si en un moment en què precisament el turisme anava més i algú podia pensar, home, vols dir que encara podem tirar d'això, es va haver de prendre un determini.
Ells van tindre que prendre una decisió i va ser una decisió pues, important. Important perquè era un canvi d'activitat, una activitat totalment diferent, i començaven de zero. I clar, començar de zero és complicadíssim. Però sí, no, va anar bé.
Per tant, l'inici de l'empresa coincideix també en un moment ja d'activitat bastant continuada, a l'època turística, sí. I també, amb, òbviament, amb noves construccions, amb uns Sitges que s'anava construint a poc a poc, no?
Correcte.
D'acord.
Correcte.
En algun moment de tot aquest període, algú li ha dit a en Lluís, home, sí que vam patir crisi, sí que vam patir... O s'anava fent?
En aquella època, vols dir, aviam, era un altre temps. Treballaven, ells van començar de zero, i començar de zero costa moltíssim, i obrir mercat costa també molt, i era una altra relació amb els clients, i no és un procediment tan tancat com el tenim avui dia. Era un procediment molt més obert, era un tracte de tu a tu amb un client i amb una confiança, amb una paraula ja s'arriba a un acord. Era una altra època.
I els negocis es feien d'aquesta manera, no?
Es feien així. Existia la paraula.
D'acord. Quan us traslladeu al que és el Passeig Vilafranca, per dir-ho així,
sí.
aquella vorera, sí. que és gairebé una vorera històricament vinculada a la família Chacón.
Bueno, allà vaig començar jo.
D'acord.
Allà vaig començar jo. Ells van fer el que vores el canvi a Camparico a l'any 1972.
D'acord.
Sí, perquè la masia...
Allò va quedar petit?
No, va ser un... es va fer un... Va coincidir amb l'edificació del mercat. El mercat es va començar a fer i llavors ells tenien que buscar una altra ubicació. I la ubicació que van trobar va ser a Camparico.
Uh-huh.
A Camparico.
O sigui que Camparico hi estàveu des de l'any 72.
72. 72. Jo vaig començar ja escombrant aquella vorera, sí.
I el magatzem es va anar fent gran i bé, viure, per tant, hem de suposar anys 70, 80, bons anys des del punt de vista...
70, 80, sí. A partir del 82 va haver una altra...
La primera de les crisis, per dir-ho així.
Una altra crisi fort. Va ser una crisi... No té res a veure amb el que estem passant ara.
No? En quin sentit?
Perquè en aquells temps el ciutadà no estava endeutat com està avui dia i els bancs et donaven finançació.
Aquestes són les dues claus?
Sí.
El ciutadà no estava tan endeutat com està avui dia i els bancs donaven finançament.
Correcte.
Clar que d'alguna manera una cosa porta l'altra.
Sí.
Els ciutadans ara estan tan endeutats perquè els bancs en el seu dia van donar finançament.
Per mi la culpa la tenim tots. Perquè ningú t'obliga en el banc i no posa ninguna pistola al cap i et diu, cota, tens que demanar 300.000 euros, per lo que sigui.
Aquesta és una reflexió que plantegen molt els autònoms, eh? Sí. Aquesta de dir, bé, no l'obligam a ningú a signar una hipoteca.
No. El que passa és que per mi ens van fer veure o ens van donar la sensació de que durant una època tothom era milionari. I tu anaves al director del banc i per lo que sigui, per les polítiques internes del banc, ells tenien que donar... donar calé, no? I
el client sortia convençut?
No, és que tu demanaves 300.000 euros i fins i tot el director et trucava a l'estona i et deia no, escolta, i si vols comprar-te un cotxe et deixo 100.000 euros més, i si vols construir-te una piscina et dono 50.000 euros més. Però clar, ets tu que tens, l'últim, el que tens que prendre la decisió ets tu.
Però és clar, veure qui diu que no davant de tants carmelos un darrere l'altre, no?
Sí, clar, bueno.
Dit així,
per això dic que per mi la culpa és de tots els sectors.
D'acord, és a dir, això és el que diferencia aquella crisi de la del 82, que va ser una ralentització, diguem-ne, no hi havia tanta feina, no hi havia tanta moviment.
Era la mentalitat. Els avis, els pares van patir moltíssim, fins i tot per poder menjar, I això queda
gravat.
Queda gravat a la ment. I la facilitat... I llavors ells el que feien sobretot era no, el que tenim que fer és estudiar, perquè necessitem un fons. I aquesta mentalitat ha canviat totalment. Suposo que ara, amb aquesta situació que estem, tornarem a canviar la mentalitat. Quan es pateix, i com estem patint en aquest moment, és quan realment canviem de mentalitat, el ciutadà.
Els pares van patir sempre.
Molt.
Per sobreviure. I ara es pateix després de no haver patit, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, quan...
O d'haver viscut com...
Quan els senyors banquers ens van fent veure que eren milionaris tots.
Mm-hmm. Passen els anys 80, els 90...
Sí...
que és una època en què Sitges té molt moviment,
sí,
des del punt de vista de la construcció, segurament com mai.
Sí.
Són uns bons anys, aquests, suposo,
molt,
Lluís.
Molt. El que passa és que nosaltres sempre... Jo no. Bueno, amb el cas dels meus oncles i del meu pare. Ells sempre han tingut una política de
no deixar-se enlluernar.
D'intentar... no expandir-te de cop, d'anar poc a poc.
Perquè aquest és el pitjor risc per una empresa?
Sí.
Tenir la sensació de dir, vinga.
Avui dia estan tancant totes les empreses que tenen una estructura molt gran i no poden mantindre-la.
Les empreses que es van fer grans en un moment determinat?
Als anys 90. Als anys 90. Estan tancant perquè són molt grans, tenen que acomiadar la gent... i no tenen finançació per poder mantenir aquestes instal·lacions. Llavors, nosaltres sí que teníem la possibilitat de fer una inversió molt més forta.
Ho veu pensar en el seu dia? Era temptador fer-la, allò de dir...
Jo he lluitat molt amb els pares i amb els oncles de tirar endavant, perquè jo tinc molta empenta.
Uh-huh.
Però ells sempre m'han retingut. Però... I ara agraeixo, eh?
És a dir,
ara agraeixo.
De nou es trobaven dues concepcions generacionals.
Correcte.
La del pare i la dels en el seu dia, el pare que havia heretat dels avis,
sí,
de
sí.
compte, trepitgem sí, sí. a terra,
sí, sí, sí,
i la de com és normal, la gent sí, sí. més jove que diu, vinga, endavant...
No, que... és que era molt fàcil vendre camions directament a obra.
Molt fàcil.
Era molt fàcil vendre camions a obra.
Molt fàcil, vols dir que cada dia...
Era l'activitat d'aquell moment... lo lògic, lo normal era vendre camions directament a obra.
No espantava una mica això, allò de dir, vols dir que durarà molt? Pregunto, perquè quan en Lluís ho recorda d'aquesta manera, allò era molt fàcil,
sí, sí.
com segurament molts altres poden dir, és que era molt sí, fàcil vendre pisos, sí, és que era molt fàcil,
sí, sí,
era molt
sí,
fàcil donar diners, era molt fàcil
sí,
tot.
Sí,
també
sí,
era molt fàcil vendre camions.
Però és que el problema és que vam entrar en aquesta dinàmica. Vam estar en aquesta dinàmica de que tot el caler
uh-huh. Perquè tothom pagava,
a part de que tothom pagava, el caler es movia
uh-huh.
es movia, llavors tot funcionava,
allò que en diuen, hi havia alegria quotidiana cada dia. I el pare no es deixava enlluernar?
No,
encara que hi hagi alegria?
No, ell ho tenia molt clar. Les possibilitats les teníem totes, però ell sempre controlava molt bé el que era el tema de gestió de clients i arribaves fins aquí i d'aquí no passes. Ell tenia una molt bona política que ara en aquest moment s'està aplicant.
D'acord, anava a dir precisament, aquesta concepció empresarial és la que està permetent a l'empresa mantenir-se ara?
Sí, correcte. Bueno, a part de que...
A part de segurament de moltes altres coses,
a,
no?
Però... A part de l'ampliació que vam fer al polígon,
mm-hmm.
perquè ja quan ja els avis, tant el pare com els oncles es van retirar, jo ja vaig fer l'últim impuls a l'empresa
sí.
i em vaig obrir un magatzem al polígon de la Sala.
Uh-huh. Això quan va ser? Perquè sembla que com si fos ahir...
Això va ser el 2007.
El 2007.
El 2007 ja han passat 4 anys.
Han passat 4 anys. És a dir, que us veu traslladar a les portes de la crisi.
Sí, 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 sí. Jo m'he menjat patata.
Tota la crisi sencera.
Jo m'he menjat sencera.
S'intuïa això, Lluís, o no?
Sí.
Sí?
Sí, 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 sí. Nosaltres cada any fem...
Els números de l'any, no?
No, 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 no. No. A part d'això, cada any hi ha un congrés d'Andimac, que és un congrés de magatzem de materials de construcció d'Espanya. I cada any es deia el mateix. Això petarà. Això petarà. Això petarà. Això petarà.
Quan dius
això
cada petarà. Any, dius a partir d'un determinat any, si veu traslladar-vos sí, al 2007...
Sí, a partir del 2004.
A partir del 2004.
2004. És el 2004. I cada any que jo assistia al congrés, cada any em deia...
Algú deia, això petarà un dia o altre.
Vigileu, que això peta, que això peta, això peta. I al final, doncs sí, ha petat. Però, clar, no de la manera que...
Però no serà perquè algú no ho va dir.
Sí, 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 sí. No, 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 no. Per això dic que per mi la conseqüència és de tots.
O sigui que el trasllat va ser en un moment o va ser una decisió arriscada?
Sí, però jo tenia que prendre una decisió també. Va ser una altra decisió, però aquesta va ser meva.
Aquesta ja va ser del fill.
Aquesta ja va ser meva, perquè...
O quedar-se.
Jo tenia claríssim que ja no ens podien quedar perquè jo era un magatzem que no estava preparat per ser un magatzem de materials de construcció. Eren dos locals immensos, molt
sí,
grans,
que tothom però... segurament recorda,
sí,
que entrava com si entrés a les entranyes d'una mina.
A la cova,
a buscar un sac.
A la cova, a buscar el sac.
Sac, etc.
I jo tenia claríssim que tenia que fer un canvi d'estratègia i d'ubicació. L'estratègia va ser, que de moment va funcionant, és intentar encarar la venda més al particular.
I no tant a les empreses, o a les empreses i al particular també.
A les empreses i als particulars.
Perquè...
El que passa és que les empreses en aquest moment estan com estan. I llavors tenim que es té que compensar d'alguna manera. I la manera és intentar encarar la venda al particular. Com? Pues, perquè jo sempre ho he dit, el principal actiu de la meva empresa són els treballadors. Els meus treballadors. Tenen que, des de sempre els he fet formació constant, perquè quan vingui un particular, si té un problema, se li pugui solucionar. No només prendre-li el material, sinó, a més, que se li pugui solucionar. Mm-hmm. I si surt amb un aprenentatge... Amb un aprenentatge, el client encara està més satisfet.
Perquè suposo, Lluís, que un cop fet el trasllat, miràveu a costat i costat i el degoteig d'empreses que plegaven o d'empreses de materials que també tancaven era constant, no?
Sí, el que passa és que com jo ja tenia el xip, tenia la filosofia dels meus oncles, uh-huh, jo de seguida, quan vaig obrir el magatzem de Massalva, de seguida vaig contractar una assegurança. Jo tinc una assegurança per mitjà de CESCE i aquesta assegurança el que em fa és assegurar-me les vendes. Llavors, l'assegurança em diu si li puc vendre amb aquest senyor i fins quin import
li puc vendre amb aquest senyor.
En el cas que...
O sigui, poder-se assegurar, òbviament, els cobraments de les vendes.
Un 90%. Un 90% de les vendes jo les tinc cobertes. I això per mi és un coixí per importantíssim.
Què ha passat del 2007 cap aquí? I si el paisatge ha canviat molt o no?
Sí, moltíssim.
En quin sentit?
El contratista... ens hem trobat que el particular, per obligació de situació... ha tingut que fer-se ell mateix la feina. És així. És
sí, el bricolatge, vaja.
Bricolatge, però bricolatge total. Avui ja tenim que competir amb totes les superfícies grans, perquè tot és...
Això em refereixo, perquè el paisatge en aquest sentit també ha canviat molt. Ara hi ha un munt de superfícies, diguem-ne, dedicades, doncs això, al bricolatge casolà.
Correcte, correcte. I llavors, nosaltres, el que hem fet és això, tindre un servei tècnic que aquestes superfícies no tenen. Llavors, si un client et ve i tu li soluciones el problema i surt content del magatzem, mm-hmm. et tornarà. A més, es té que també tindre en compte el fet de que estem sols a Sitges. Això és un avantatge. La inèrcia aquesta de que el particular, quan necessita un material, ja automàticament pensa, doncs anem allà, anem a Chacón, perquè ja fa molts anys que estem. Mm-hmm. Aquesta inèrcia sí que la tenim. I això és molt...
És a dir, aquesta herència de la feina del passat, per dir-ho així, que encara continua mantenint-se. Qui no està dins d'una cadena ho té molt difícil?
Sí. A l'última reunió que vam tindre d'Andimac, ho vam comentar. Ara avui dia hi ha 4 plataformes de materials de magatzems de materials de construcció, i en 4 anys el que no entri dins d'una plataforma no podrà sobreviure, perquè els pactes que es fan amb les empreses, amb els proveïdors, pues,
és impossible de fer-los un...
no, individualment no es poden fer, és impossible. No, i a més a més l'assessorament que et donen el departament tècnic que tens, el màrqueting que tens.
Això va ser una decisió compromesa també? Hi havia o no? Entrar a formar part d'un, allò dit, d'un paraigües?
Sí, la veritat que sí.
En el sentit de, bé, som una empresa familiar, ara una empresa familiar, diguem-ne, es fica dins un...
Sí, perquè tens por de perdre...
Personalitat.
La personalitat de l'empresa. Tens por de perdre personalitat. Però no, realment...
Això també va ser una qüestió generacional? El pare patia més que el fill en aquest sentit?
No. El pare no estava disposat a ficar-se a cap grup. Ell ho tenia molt clar.
Per això ho preguntava. No, suposo que té molta lògica, no? Sí, després d'haver batallat tota una vida, pensar en dir, home...
El que passa és que es tenen que prendre decisions diàries.
D'acord.
I això és molt complicat. I ells no estaven preparats per prendre una decisió diària.
Vols dir molt pragmàtiques i poc, deixem-nos una mica del romanticisme, per dir-ho així.
Correcte.
I s'ha de sobreviure.
Això mateix. La qüestió és sobreviure, i tenim que prendre decisions constantment per poder sobreviure. I aquestes decisions tenen que prendre. I com dius tu, el romanticisme el tens que deixar a banda. Perquè avui dia la qüestió és un
dia a dia.
Un dia a dia i una guerra. Una guerra diària.
Perquè això que vivim ara, des del punt de vista de l'empresa, quan aneu pel món també, quan venen industrials o quan venen... Té, no sé, un final, o veieu, no ho veieu, allò de dir, mira, sembla que es mogui tot ara una mica més, o no... O tot està igual de parat?
Jo diré la meva sensació. Ara és tornem al pitjor moment. Ara, en aquest moment, hem tornat al pitjor moment. Havíem tingut uns mesos que semblava...
Sí?
Semblava que teníem...
Que repuntava,
teníem una inèrcia... De que
positiva.
Que semblava que això es podia aixecar, però degut a totes les circumstàncies que estem atrevessant, ja no nacionals sinó internacionals, això ens està perjudicant, però totalment. I la sensació meva és aquesta, que ara tu comencem de zero
una altra vegada. Què passa, que la gent té por de... O veritablement la circumstància...
En relació també a l'Andimac, que vam tindre la reunió el divendres, i segons l'estudi que vam fer, hi ha un 60% del ciutadà que està molt malament. està travessant una situació molt complicada.
Estem recordant el que es va dir en aquesta reunió d'empreses que es dediquen a la distribució de materials de construcció. Fan números i diuen que el 60%, està molt, de la població en general, està malament.
Està molt malament.
Molt malament.
No s'han quedat sense paro, sense subvenció, i tenen tots els elements de...
El seu entorn més immediat, desfavorable per...
Tots els elements de la família en paro. Però, en canvi, hi ha un 40% que estan millor que abans. Estan millor que abans. Els ha baixat l'interès, els ha baixat té moltes més possibilitats
de poder
gastar, però la por que té aquest ciutadà no fa que no tregui el calé, no el tregui al mercat avui dia.
Per tant, no és un panorama aquest massa...
No,
gens esperançador.
La veritat que no.
D'acord. No sé si al cap de 50 anys el secret d'una empresa és aguantar.
Sí, bueno, sí. La qüestió és aguantar. El que passa és que arriba un punt que no pots aguantar. Arriba un punt que... Perquè, clar, lògic que és? Situació de crisi, anem a agafar partida, comptable, les peces, i anem a retallar punt a punt. Però, clar, quan ja has fet això...
Ja no hi pots tornar. Vols dir.
És que ja no pots fer res més. Llavors, tens que intentar... mantindre. Nosaltres el que hem fet és un pas endavant. Nosaltres tenim dos projectes, un acabat i un altre que no hem acabat encara. Un és fa dues setmanes vaig tenir una reunió amb un fabricant d'Alemanya, vaig estar a Alemanya, de cuines. I implantarem cuines que ens venen directament d'Alemanya a un preu molt assequible. Es pot comparar amb un sistema IKEA. Un altre projecte que no en sortia.
No passa res.
Un altre projecte que de moment no puc dir res perquè
això és com el teatre, no
l'hem tancat.
No digui que es gafen aquestes coses, d'acord.
No l'hem tancat.
D'acord. Quan poses els peus a Alemanya, què passa allà que no passi aquí? O sigui, veritablement aquesta sensació que tenim, caram, els alemanys, no sé què, respon al que es pot veure en la vida real.
Sí.
Sí?
Sí. És. Ells tenen un benestar increïble. Increïble. Ells, el ritme que porten... El ritme que nosaltres portem aquí, accelerat totalment, que no ens porta res, ells... ho condensen amb un altre ritme que li donen més productivitat. I és increïble. Jo vaig arribar allà, una fàbrica immensa que treuen 3.000 cuines cada dia, i a dins de la fàbrica només hi havia 4 persones. I quan vam parlar amb ells, la seva política és: nosaltres, si tenim que buscar proveïdors, el busquem a Alemanya. Nosaltres, si tenim que buscar personal, el busquem a Alemanya. I tota la productivitat que tenim que treure, la traurem d'Alemanya. Que és la mentalitat que ens falta a nosaltres, també. La seva filosofia és treure ells... que la productivitat surti tota d'Alemanya. Per això tenen el creixement que tenen.
Suposo que després d'una visita així, un arriba i diu, caram, això ha estat una lliçó, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, correcte. Bueno, t'adones.
D'acord. En la nit dels premis de la Cambra de Comerç, que suposo que us trobàveu, òbviament, representants d'aquestes empreses que, si no feien 50, en feien 25, si no 75, 100, tothom explicava, no sé si dir, històries dels pares, dels avis, que tenien molta relació amb la que havíeu viscut vosaltres, Lluís?
Sí, sí, bueno, jo vaig parlar, a mi em va fer molta gràcia el dels 250
anys. Els de 250 anys, esclar.
Jo vaig anar a buscar amb aquesta persona.
Per veure què era, la novena generació, la desena, hauria de ser, vaja.
No, la quinzena.
La quinzena generació.
La quinzena. I jo li explicava amb ell i jo li preguntava, i li vaig preguntar, i dic, com ho tu has fet? O com ho heu fet vosaltres?
Quantes vegades li deuen haver preguntat això? Què era? Quina empresa era? Què feien?
Es dedicaven a vendre espelmes.
A vendre espelmes?
Espelmes.
Una cereria. Vaja.
Correcte.
No serà la cereria que hi ha a prop de la catedral de Barcelona?
Sí.
D'acord.
Correcte.
Aquesta cereria.
Aquesta.
250 anys fent cera.
250. I l'única resposta que em va dir era treballar. Treballar, treballar, esforç, treballar... I
això és el que va dir?
Sí, sí.
D'acord.
Llavors, un dels ponents,
sí,
va comentar, perquè clar, això és un que és excepcional, però totalment, i ens va comentar que avui dia de la primera a la segona generació passen un 30%.
D'acord.
I de la segona a la tercera, del 30 passa un 15%. Llavors, el fet de que...
És a dir, que difícilment les empreses arriben a la quarta generació.
Difícilment.
Difícilment.
Molt difícil. Molt difícil.
I aquesta cereria van per la quinzena generació.
La quinzena.
Venent cera. I això que també es ven cera als supermercats, i espelmes als supermercats, no?
A tot arreu.
És a dir, que l'únic secret que va dir... Esclar, suposo que no va dir res de nou.
No. Esforç i treball.
En el cas vostre, esteu en la tercera generació.
Jo sóc la tercera.
Ets la tercera generació.
I ja tinc el meu fill amb 26 anys treballant al magatzem.
La quarta.
Si vol, que de moment vol continuar, és la quarta.
Aquest és un vol de convicció, no un vol de circumstàncies.
No, sí.
D'acord.
Sí. Ell va estar un any... Perquè, clar, és el que estàvem comentant, del 30 i del 15.
Sí,
no?
sí.
La relació entre pares i fills són molt complicades dins d'una empresa. I ell, durant un any, va marxar del magatzem, va estar personal treballant, que a mi ja m'anava bé, perquè...
Diguem-ne que li va servir a tothom.
Realment t'adones que el que tens a casa i el que tens a fora. I sí, i al cap de l'any va tornar i ha tornat amb una empenta molt forta. Aquest segon projecte que tenim en mans...
El porta ell, totalment.
I està molt implicat.
D'acord, o sigui que aquesta energia de la joventut, veritablement, ens porta de nou a l'energia que tenia en Lluís amb el seu pare quan deia que tal.
Correcte.
O sigui, s'està d'alguna manera repetint...
Bueno, jo suposo que també el fet de que vegin que estàs pencant tots els dies...
A tota hora, per tirar això endavant.
A tota hora, i que creus en un projecte, i que el projecte tira endavant, suposo que...
Que això motiva, no?
Que la persona la motiva.
La persona motiva. Són les 11. Suposo que en el fons es veu el futur esperançat, no?
Jo sí. Jo sóc optimista. Totalment optimista. Jo... jo sempre he tirat endavant i jo continuaré tirant endavant. El que passa és que, clar, necessitem una mica d'ajuda per part dels sectors
Com ens deies aquestes quatre potes ràpidament? Són les institucions, o els polítics, per dir-ho d'alguna manera, els bancs,
els
sindicats...
Els sindicats, la patronal, els bancs i els polítics tenen que fer un front comú.
Sindicats, patronal, bancs i polítics.
Tenen que fer un front comú. Això és com un cotxe. El cotxe el tenim que empullar tots. I tenim que arribar a la meta.
I en la mateixa direcció, suposo. No?
Això mateix. Llavors, si cadascú empenya cap a un costat, aquest cotxe no arribarà mai a la meta.
Són les 11, ho deixem amb aquesta reflexió. Lluís Chacón, felicitats a l'empresa, a la família.
Gràcies, a vosaltres.
Fins a la propera, en 5 minuts tornem a seguir.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.